nacional en banca mòbil. I un any després ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Un vinet o un esprits?
Per què escollir?
Excursió per Roma o per les platges de Sardenya?
Totes dues, són gratis.
Reserva't un creuer costa pel Mediterrani fins al 30 de novembre des de 799 euros. Les begudes estan incloses i les excursions són gratuïtes.
Amb l'autobús gratuït al Moll de Barcelona.
Informa-te'n a una agència o a costacruceros.es. Costa.
Marques originals d'Aldi.
Amb un gust increïble.
Sents la pau interior, Al?
Em sembla que és gana. Di, estalvia amb el pit de gall d'Indicuit la tabla.
A només 1,59 el pack, un 22% menys.
Boníssim.
Així de fàcil.
Així d'Aldi. Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
Gratis!
Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birbes et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
L'Univers Podcast de Catalunya Ràdio necessita el retorn de l'esport.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. Tornen a l'àvia web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Bon dia des de l'Auditori Josep Irla. Però quina festa, quina festa. Bon dia, Girona. Com esteu? Bé o no? Quina eufòria! Còpolo, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bé, estem aquí fantàstics, a l'antic hospital de Santa Caterina. Ho dic bé, oi? Aquí
sí,
pels gironins.
Ho dius perfectament, sí,
molt
sí.
Bé, estem...
Amb la Cida Còpolo, amb la Gemma Calvet. Bon dia, Gemma Calvet.
Hola, bon dia.
Podeu aplaudir també quan saludem.
Bravo, Gemma!
També ens acompanya Josep Maria Fonalleres. Què tal, Josep Maria? Benvingut.
Què tal? Bon dia.
I Anna Pagans, exalcaldessa de Girona, també bon dia. Com estàs?
Hola, molt bon dia a tothom.
Bueno, avui és un dia espectacular a Girona, no, Josep Maria? Avui és un dia d'aquells d'eufòria.
Sí, sí, home. Anava a dir que l'estàvem esperant feia temps i seria mentida.
No, no, no ho s'esperava.
No l'esperàvem. No era una cosa que no podíem esperar. I que fa 15 dies es va debutar amb aquesta competició de la Champions. Avui... és el primer partit que es juga a Girona, a l'estadi Montilivi, i realment és una cosa que t'hauria de dir que estic molt emocionat, però és que tampoc ho sé del cert, perquè... No, és...
Home, jo ahir, no, vaig, que... ahir vaig passejar una estona per Girona, a la plaça
no,
Independència,
no,
en,
que...
en els bars.
T'anava a dir que no sé si estic emocionat perquè no sé...
Què
vas, saps què vull dir?
Ja. No, dic que ahir la ciutat realment semblava una altra. No sé, Anna, si esteu acostumats a veure... Clar, és una ciutat tranquil·la, Girona, en general, no?
Sí, és una ciutat
tranquil·la. I ahir la cosa estava desbordada, eh?
És clar, perquè l'afició que ha vingut de l'altre equip, l'afició des de Rotterdam, doncs fa una mica de fressa, eh? I esperem que no en faci gaire més a nivell de fer alguna bestiesa, perquè les aficions són bones, però han d'anar al camp, han d'animar en el seu, però nosaltres, des d'aquí, lògicament, animarem més i molt més, el Girona. Més.
Bravo!
Bueno. Ja veurem també, perquè és un any històric i excepcional també pel Girona. Veurem si això es manté o no es manté, però en tot cas és de celebració i motiu d'orgull del país, per tant, aquí estem.
Hi ha gent que diu això mateix que dius tu i els altres diuen sí, sí, però hem de guanyar, eh?
Clar.
Jo crec que d'alguna manera el fet d'haver debutat justament a París i ara tenir el primer partit contra un equip que també havia sigut els anys 70 campió d'Europa, Això sol ja ens dona una satisfacció íntima impressionant. Si a més, és com aquell acudit, si a més guanyem, la cosa ja es complica.
Es desborda.
Ara en parlem del Girona, però abans, avui tot el món es desperta pendent de quina serà la resposta d'Israel a l'atac de l'Iran. I anem, comencem en cap allà, corresponsal a Jerusalem, Roser Oliver Olivella, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, com esteu, com heu passat aquesta nit i com es desperta el país?
Doncs mira, el país encara està una mica en xoc. Va ser un atac espectacular, 181 míssils que cobrien el cel com si fossin focs artificials, sirenes que van sonar gairebé a tot el país, a les aplicacions de mòbil que marquen en vermell els llocs on hi ha alarmes antiaèries. Ahir, en el moment de l'atac, la pantalla era una gran taca d'aquest color, jo no ho havia vist mai, tot era vermell excepte algunes parts del nord d'Israel. Gairebé tota la població va haver d'anar als refugis antiaeris. Els israelians, especialment els que viuen al centre del país, mai havien patit un atac d'aquesta magnitud, però majoritàriament van seguir les instruccions de l'exèrcit fins que l'atac es va donar per acabat. Nosaltres vam tornar ahir a la nit des de Haifa, on ens va agafar aquest atac, cap aquí a Jerusalem, i avui a primera hora del matí els carrers semblaven més buits de l'habitual, però s'ha de tenir en compte que avui és mig festiu perquè aquesta nit es celebra el cap d'any del calendari jueu i la gent ja va a mig gas, tot i que probablement serà un cap d'any molt diferent al que és habitual.
L'últim que sabem de Netanyahu és que ahir a la nit avisava de que l'Iran pagarà el preu pel greu error, diu, que ha comès. Et sabem alguna cosa dels plans de l'exèrcit hebreu?
Sí, aquesta és l'amenaça que va llançar Netanyahu a l'Iran a l'inici de la reunió d'emergència del Gabinet de Seguretat, que es va haver de fer també en unes instal·lacions subterrànies a prova d'atacs nuclears. És evident que el conflicte ha entrat en una escalada d'acció i reacció, tot i que fins ahir semblava que l'Iran s'estava contenint per no desencadenar una guerra regional, però avui la situació ja és del tot diferent. Netanyahu va tornar a repetir, com ja ha dit en innumerables vegades, que qui ataca Israel ha de saber que rebrà un atac israelià. El que ningú sap és ni com, ni quan, ni de quin abast serà la represàlia, però gairebé podem donar per descomptat que n'hi haurà. Haurem de veure si els Estats Units, que està a menys de 5 setmanes de les eleccions i que no volen ser arrossegats a una confrontació amb l'Iran, podrà moderar o no la resposta d'Israel, però ja fa temps que Netanyahu ha demostrat que les pressions nord-americanes li entren per una orella i li surten per l'altra. A més, l'Iran també ha amenaçat Israel de que si respon a l'atac d'ahir, el règim dels ayatolars actuarà d'una manera, diu, encara més devastadora. Tot plegat, una crisi regional ja d'abast mundial que pot tenir conseqüències molt greus.
Cuideu-vos. Gràcies, Roser. Una abraçada.
Adéu.
Doncs a Jerusalem també anem cap a Tel Aviv, la ciutat on ahir, per cert, van arribar a caure alguns míssils balístics que no van poder ser interceptats per les defenses israelianes. Podem saludar la Noa, que és una catalana que fa 8 anys que hi viu. Noa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, com heu passat la nit?
Doncs una mica estressant i amb por. Vam rebre una alarma en el telèfon que ens deia que hauríem d'anar cap als refugis abans que comencessin les alarmes. I un cop al refugi van començar a sonar moltes alarmes una rere l'altra i molts bombardejos. I d'un especialment el vam sentir molt fort, en el qual tots els que estan dins del refugi vam sortir un crit i es veu que va caure un atac en contacte directe a Tel Aviv, que és el que vam sentir tan de prop. Vam passar al vora d'una hora dins del refugi sentint una alarma rere l'altra i ara amb una mica de por i esperant que en les properes hores no tornem a tindre un atac d'aquests.
Em deies que vas haver de refugiar. Quanta estona?
Al voltant d'una hora.
D'una hora mentre anàveu sentint les explosions i les alarmes?
Sí.
Clar, era la primera vegada que et passava una cosa d'aquestes, que t'havies de refugiar?
La primera que em vaig passar tanta estona dins del refugi, ja havien passat algunes alarmes, també el dia 7 d'octubre, des del 7 d'octubre no havia passat tanta estona dins del refugi.
No sé quina lectura en feu, no sé si heu pogut parlar també, suposo que sí, amb els teus veïns, que la premsa d'aquí, com es llegeix? No sé si la sensació, per exemple, entre els ciutadans és que ens encaminem cap a una guerra ja regional.
Nosaltres també tenim por de que la guerra acabi sent més grossa del que és ara mateix. Creuem els dits i esperem que no es calli més d'on estem ara.
Doncs una abraçada, cuideu-vos, estem en contacte.
Moltes gràcies. Adéu.
Avui en aquest especial que estem fent des de Girona, ara parlem també del Girona, també ens acompanya el Javier Albarracín, que és gironí, és professor i consultor expert en el món àrab. Javier, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Abans de res, està sorprès vostè d'aquest atac que hem conegut aquestes últimes hores?
La veritat és que no, perquè el règim iraní és un règim que es troba en aquests moments, en aquest context històric actual, es troba una mica en la defensiva, i on es troba que hi ha una part important de qui el recolza, els ayatolars, l'exèrcit, la Guàrdia Revolucionària, que està apretant per donar una certa resposta a una estratègia d'Israel que està afablint sistemàticament tots els seus aliats, els aliats d'Iran, a la regió. Està acabant amb Hamas, està acabant amb Hezbollah. Dintre del propi Iran hi ha hagut, doncs, sabotatges, actes terroristes que han acabat amb la vida de líders importants dintre aquest bloc de resistència contra Israel, i per tant s'ha sentit profundament atacat. No és la primera vegada, ja fa uns mesos va enviar també uns míssils, però aquí cal ser sobretot drons a Israel, i per tant està havent-hi d'alguna manera una jugada tàctica entre Israel i Iran, veient d'afablir-se mútuament, però havia de fer un gest en el que demostrés que hi ha línies vermelles. Per tant, no era en absolut inesperable una reacció d'aquest tipus iraní.
Clar, ara la gran pregunta també és fins on arribarà tot plegat, perquè veiem que Netanyahu té una posició molt forta en aquest sentit, que vol contraatacar molt clarament, i això pot escalar una guerra regional.
Es dona la paradoxa que Netanyahu, vist des del nostre punt de vista, segurament està optant molt pels fets consumats de la guerra, però dintre del seu govern és, diguem-ne, la ideologia, o és el perfil més suau. És a dir, els seus membres de govern són molt més radicals en quant al nacionalisme, en quant a la ultraortodoxia jueva, i per tant són qui els està apretant més, el propi Netanyahu. Per tant, Netanyahu paradoxalment pot semblar que estigui fent coses, però igual és qui està dintre del propi govern fent més contenció al respecte. Evidentment, Netanyahu és una persona, o Israel en general, les estructures defensives israelis són unes estructures que es prenen absolutament en sèrio les seves amenaces i són absolutament conseqüents amb el que diuen. No diuen quan, però diuen què passarà. Llavors, jo crec que és previsible que Israel, com ha dit en públic, faci algun tipus de gest violent, algun tipus d'atac, algun tipus de sabotatge, algun tipus d'acció contra Iran. Però jo vull creure, tot i que no hi ha allò, una projecció previsible, vull creure que també quedarà una miqueta... No crec que cap dels dos països tingui interès en aquests moments en una guerra total bilateral. Primer, Israel, com a realitat geogràfica, és petita. Israel, que ens fem una idea, són uns 20.000 quilòmetres quadrats, Catalunya són 32.000, per tant, és més petit. Per tant, s'ha demostrat que està clarament a l'abast dels missils iranians. I Iran és una teocràcia que en aquests moments és molt feble. És a dir, és un règim islàmic...
Però hi ha armament nuclear allà.
Hi ha armament nuclear, sí. Està, sembla ser que està molt ben, diguem-ne, subterrani, molt ben guardat, molt ben protegit. Però en aquests moments el règim iraní, tant per reptes interns que té amb revoltes socials, tema de la dona, com l'amenaça exterior, sigui d'Israel, sigui d'Estats Units, li va la vida. Li va la supervivència al propi règim. Per tant, ha de fer gestos que demostrin que no és feble, però tampoc està en condicions de fer una guerra oberta perquè el propi règim de la República Islàmica d'Iran podria col·lapsar.
És a dir, que podria haver-hi una revolta social interna.
Podria haver-hi una, exacte, una pinça entre l'amenaça externa i un descontent creixent i potent intern.
Clar, aquí quin paper hi pot jugar la comunitat internacional? Perquè hem vist com fins ara, per exemple, en el cas d'Israel, demanaven un alto al foc, però tampoc s'ha aturat el finançament d'armes en alguns països. És a dir, veiem com la retòrica està molt bé, però tampoc hi havia una posició molt contundent en el que està fent Israel.
Totalment d'acord, totalment d'acord. És a dir, la comunitat internacional bàsicament és un concepte, més que una realitat. Està molt bé construït. De fet, i crec que va ser una coincidència, però crec que és bastant exemplificant de la situació, és a dir, Netanyahu estan a Nacions Unides, a la seu de Nacions Unides a Nova York, que se suposa que es va crear després de la Segona Guerra Mundial per generar estabilitat, per generar predictabilitat de les relacions internacionals, per generar lligams de col·laboració col·laboració amb diferents entorns, va ser en aquell edifici, coincidència històrica, però en aquell edifici on va demanar un despatx privat per prendre una decisió que era bombardejar Beirut per matar el líder de Hezbollah. Per tant, en el mateix edifici que se suposa que estava construït per generar cooperació, és on es dona la paradoxa que mana matar el líder, en aquest cas, de Hezbollah. I no només això, sinó que els seus assessors d'imatge fan una foto i la fan circular per tot el món, a tots els mitjans de comunicació, perquè es vegi que prenen una decisió en el marc de Nacions Unides. Per tant, no té línies vermelles. I això, així com és una coincidència que passés a la seu de Nacions Unides, no és cap coincidència que la fotografia dels seus assessors es distribuís per tot el món per demostrar aquest fet de força.
Silvia Capuló.
Jo el que voldria és fer-li preguntes al professor Albarracín. A veure, la primera idea és Israel no ha guanyat mai la pau, però ha guanyat tots els conflictes d'ençà que es va organitzar com ha estat el 1948. Veiem que Netanyahu no es regeix per al principi de proporcionalitat. Ara farà un any del 7 d'octubre. Llavors, no, diríem, des d'aquí no s'acaba d'entendre que sabem que si, com deia molt bé vostè, quan Netanyahu fa una amenaça, la compleix, i quan dona un ordre des de l'ONU envia la foto, com és que estem en aquesta situació? És a dir, com és que ara ha passat això? Doncs primer a Hamas i ara amb Hezbollah, que és molt més fort, i que m'agradaria, i ho dic amb molt de cura, que des de la Unió Europea, des d'altres organismes, se'ls considera grups terroristes. Com ho veu tot això? Com és, diríem, que primer Hamas, després Hezbollah, sabent que perdran?
Aviam, en aquest sentit, recupero un moment el concepte abans de comunitat internacional. La comunitat internacional respecte al tema d'Israel, bàsicament, es diu Estats Units. La resta de la comunitat internacional, sigui la Unió Europea, sigui Rússia en el seu moment, que podia tenir alguns elements, Xina, no té un pes d'influència dintre. El que això està demostrant és que Israel, com diuen molta gent, Israel i, diguem-ne, el lobby jueu dintre d'Estats Units està extremadament ben organitzat i és molt influent. És a dir, hi ha una simbiosi d'estratègies entre Estats Units i Israel, però alhora la capacitat del lobby israelí i jueu, a Estats Units és amplíssima a l'hora de condicionar l'agenda d'Estats Units o les decisions o les no decisions d'Estats Units respecte a Israel. Això per una part.
Hi ha campanyes de boicot directament amb segons quins candidats i diuen segons quins pronunciaments.
És a dir, hi ha una enorme capacitat financera del lobby jueu, i és així, és a dir, no hi ha cap mena d'aproximació pejorativa, és un lobby, està organitzat, va ser un bloc d'interès, i en el cas dels jueus és absolutament transversal. No és d'un sector econòmic, és de tots, el financer, el mediàtic. Llavors, està realment fent una sèrie d'accions de pressió, però no només política, sinó rectors d'universitats molt reputades als Estats Units han patit, i als campus hi han furgonetes a on passen, literalment, és a dir, no estic fent cap mena d'amagogia, és objectivable, passen furgonetes amb la fotografia del rector o la rectora d'aquella universitat dient que és obertament antisionista i antijueva. Llavors, això hi ha una campanya molt potent que està condicionant les agendes públiques i polítiques d'Estats Units. Respecte al tema, hi ha una cosa que jo crec que hem de tenir en compte, que és Israel està en guerra des que va ser fundat.
Sí, sí,
des que va ser fundat, per tant, és una guerra...
Però les guanya totes. No guanya la pau.
Exacte.
Però guanya les guerres.
Exacte. Aviam, l'objectiu de guanyar una guerra seria guanyar... Guanya les batalles, perquè si considerem la guerra des que es va fundar, és tot una guerra. Guanya les batalles i són molt importants guanyar-les per donar-te aquesta, diguem-ne, sensació de seguretat i realitat de ser desincentivador d'atacs. Però a l'altre costat hi ha gent desesperada. És a dir, Hamas és la conseqüència de que a Gaza hi hagi una absoluta desesperació de néixer, viure i sobreviure a Gaza. Per tant, el que és molt difícil d'esperar és que en un entorn on hi ha una esperança de vida, no dels anys, sinó de la qualitat de vida que puguis tenir, que és exclusivament de supervivència, i estem parlant de que Gaza, perquè ens fem una idea, Gaza té 365 quilòmetres quadrats, d'acord? El Maresme té més o menys la seva la mateixa extensió.
Sí, està bé.
Perquè ens fem una idea, a Gaza hi ha 2 milions d'habitants i, segons fonts de la CNN i del Foreign Affairs, un magazine molt important, fins al dia, i us diré la xifra exactament, fins a l'abril del 2024, en un territori que és com el Maresme, van caure més bombes que durant la Segona Guerra Mundial a Dresde, Hamburg i Londres, que van quedar absolutament arrasades. En un territori com el Maresme, I això són dades oficials, i estem parlant de l'abril, i ara estem ja al setembre. Per tant, hi ha un fet d'absoluta desesperació d'una població que no té res a perdre, literalment. Ara, com es manifesta aquesta sensació de no té res a perdre? Doncs d'una manera terrorífica, com el 7 d'octubre va demostrar. Però tu no pots posar contra les cordes d'una manera tan brutal i esperar que no hi hagi una reacció igualment brutal.
Gemma Calvet.
Sí, és interessant aquesta anàlisi tant d'expert i aleshores des d'una vessant menys especialitzada en el conflicte, la primera pregunta és i què buscava Hamas amb aquell atemptat tan bèstia, no? Què buscava? Què buscava? Llavors, aquesta pregunta que no té sortida ni resposta, jo crec que connecta amb una situació geopolítica especialment fràgil actualment, amb unes eleccions nord-americanes a vistes, amb la qual cosa el Departament exterior està feble perquè falta lideratge i falta horitzó. I d'altra banda, la mateixa Kamala Harris ha tingut problemes en relació a aquesta posició política d'Estats Units en la seva candidatura. Ha hagut d'expressar-se de forma molt diplomàtica per fer equilibris, primer perquè el seu propi marit és jueu i, òbviament, com comentaves tu, hi ha un sector de la societat nord-americana vinculada a l'establishment més jueu, però també és cert que hi ha hagut molta mobilització a Harvard i a moltes universitats importants en contra dels bombardejos continuats a Gaza i, per tant, el clima de tensió que es viu a l'àmbit universitari ha hagut de tenir una sortida en les posicions polítiques que no són fàcils. No són fàcils perquè jo crec que els matisos respecte... No hi ha matisos respecte de la vulneració de drets humans. Aquests són evidents, no? Ara, en el que, pel que fa a Palestina, sí que és cert que cada vegada que hi ha hagut un apropament a un acord, l'autoritat palestina ha quedat molt debilitada o afeblida per una posició d'intransigència a Hamas que sembla que alimenti més el conflicte que no les solucions. I ens dediquem potser poc a analitzar aquest fenomen que no és propi exclusivament d'allà, sinó que quan hi ha un conflicte arreu et trobes que els sectors més radicalitzats li fan la feina a l'adversari.
Marquen l'agenda.
Exacte. I llavors aquí és on a mi em preocupa el ritme de l'escalada, perquè crec que ni tan sols el govern d'Israel controla aquesta agenda.
Pensa una cosa. Jo crec que, en general, els actes terroristes neixen d'entorns de feblesa de qui els executa. Perquè si tens l'opció del poder, difícilment faràs actes terroristes. Ja controles l'agenda, controles els recursos. Per tant, els actes terroristes solen ser manifestacions de feblesa de qui els exerceix. Llavors, Hamas estava en un moment de feblesa significativa quan fa el 7 d'octubre. Feblesa per què? Feblesa perquè els darrers anys, des de l'època de Trump, alguns importants països àrabs que estaven avalant, d'alguna manera recolzant la causa palestina dels palestins, estaven arribant a acords de pau amb Israel, el que s'anomena els acords d'Abraham, d'acord? Des de Marroc a Sudan, des de Bahrain als Emirats Àrabs Units, d'acord? Per tant, en un moment en què s'estava especulant de la possibilitat de que el centre del món àrab, que és Aràbia Saudita, comencés a plantejar possibilitats d'un acord de pau amb Israel, i això seria el final absolut de la causa palestina, perquè és l'últim valador en tancar seu de la Meca, Medina, els llocs sagrats de l'Islam, i aquí està també Jerusalem lligat amb Aràbia Saudita, en aquest sentit, en un moment de feblesa estratègica regional, decideix que la feblesa intrínseca de Gaza, més la feblesa del context de que em puc quedar absolutament sol perquè Aràbia Saudita està possiblement negociant la pau amb Israel, haig de donar un cop de puny sobre la taula que trenqui tot l'esquema que està establint-se a nivell regional, i és el que fa el 7 d'octubre.
I sacrificant el propi poble, eh?
Absolutament d'acord. És a dir, enteneu-me des d'aquest punt de vista maquiavèlic.
Ja preveus la reacció que pot tenir Netanyahu, és evident.
Des d'aquest punt de vista maquiavèlic, l'agenda política de Hamas aconsegueix el que busca, que és trencar les regles del joc i l'estatus quo. A quin preu?
Perdona, aquí, només un momentet, lligat al que deia la Gemma, D'acord. Aquesta és una lectura, Allò, uns són xiïtes, els altres sunnites, això també intervé en el conflicte, però amb tota la potència d'intel·ligència que té Israel, com s'ha demostrat amb això dels walkie-talkies i així, no sabien que el 7 d'octubre s'estava preparant aquest macroatemptat?
Sempre...
No dic, jo no m'atreviria a dir, ho van deixar que passés... Clar. Però també sempre... els hi ha anat bé, diguéssim.
Sí, no. Jo
és
sempre...
el marc perfecte per justificar la resposta.
Sí, sempre quedarà aquest dubte, eh? Però jo sóc dels que defenso que a vegades les coses són el que realment semblen. És
ja,
jo
ja.
crec a vegades busquem una segona derivada, una, un subter... Aviam si... Jo crec que la sorpresa va ser màxima. Penseu una cosa...
En tot cas, no és l'incendi del Reichstag, però les conseqüències són les mateixes.
Però a nivell psicològic, Israel se sent més vulnerable que mai. Penseu que el 7 d'octubre va ser el dia on van morir, en un únic dia, més israelis de tota la seva història. I a més, 200 i pico segrestats. Per tant, el cop psicològic d'algú que es pensava que era immune, a transversament a tota la societat, és històric.
Són les 9:25. Álvarez, el ministre Álvarez, ha parlat avui a Onda Cero. Paula Brujats, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
I el govern espanyol ha anunciat que enviarà dos avions al Líban per repatriar, en aquest cas, a 250 espanyols.
Sí, ho acaba d'anunciar la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista a Antena 3. Diu que si tot va sobre el previst, demà sortiran de Madrid dos avions de l'exèrcit de l'aire cap a Beirut per evacuar unes 250 persones espanyols que viuen al Líban, que són els que fins ara ho han demanat.
Hay espacios aéreos que en este momento pues se ha suspendido el tránsito de los vuelos. En principio está todo preparado y las previsiones son que si se puede mañana y hay una disponibilidad del espacio aéreo, salgan dos aviones del Ejército del Aire Español. Estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
El govern espanyol calcula que hi ha un miler d'espanyols al Líban. Els demana que contactin tots amb l'ambaixada per tenir-los ben localitzats per fer aquesta evacuació. Una evacuació que fins ara el govern espanyol deia que no era necessària, però que aquest matí la ministra Margarita Robles doncs, ja confirma que es començarà a fer a partir de demà. El govern espanyol alerta que l'escenari és d'extrema gravetat. Ha dit el ministre Álvarez també fa molt poca estona en una entrevista a Onda Cero que estem davant d'una escalada bèl·lica a la zona que era impensable fins fa un any i que això pot empitjorar en poques hores.
Este es el momento de la desescalada. Oriente Medio no necesita más armas, necesita más paz, necesita más diálogo. El uso de la fuerza por sí solo nunca garantizará a nadie la seguridad total.
Álvarez, que ha tornat a demanar a tots els actors a la zona contenció, responsabilitat, un alto al foc definitiu, ha dit, és imprescindible per acabar amb la massacre de civils.
Gràcies, Paula. Anna Pagans.
Sí, bé, aquí ja s'han dit moltes coses. Està plantejant si hi havia una crisi regional. Jo crec que és una gran guerra el que hi ha en aquests moments. Si estem només de titulars, podem dir Gaza, el Líban, el Iemen, també. Ahir o abans d'ahir, a prop de l'aeroport de Damasc. Bé, jo crec que tot això, els míssils d'ahir, de l'Iran, terrible. Ara, com està tot aquest altre territori? És una guerra Iran, Estats Units, és una guerra amb Israel, lògicament, i amb aquest personatge del Netanyahu, que no l'atura ningú. Jo crec que Estats Units, si és algú que ho pogués aturar, ho hauria d'haver fet. No sé si li interessa o no li interessa.
Estan a un mes d'eleccions.
D'acord, però abans de que no hi haguessin eleccions, també hi va haver, sempre hi ha hagut, diguem-ne, Israel, Estats Units, conjuntament, sempre han estat enmig dels conflictes. Ara sí, ara Netanyahu sembla que està més a prop de Trump, i en aquest sentit, Trump és el que diu, tirem endavant accions bèl·liques, i en canvi, doncs, els demòcrates diuen hem d'anar per la via més diplomàtica, però per favor, aquesta via diplomàtica fa molt de temps que no funciona per arribar a una pau. Jo, tot el demés, hi ha moltes anàlisis a fer, però no sé, jo recordo, ja sé que és un altre moment, però la comunitat internacional, la ONU, que Netanyahu s'atreveixi a fer el que va fer l'altre dia, és terrible. I en canvi, doncs, jo no sé, us recordeu la invasió d'Estats Units i els aliats, entre els quals també aquella foto de l'Aznar a nivell d'Espanya el 2003, que era això, no? Per dir no a la invasió de l'Iraq, per què era? Perquè se suposava que tenien armament nuclear.
Destrucció massiva.
Hi va haver una resposta, una resposta civil, fins i tot, dintre Estats Units i a nivell mundial. Aquelles grans manifestacions que deien no a la guerra, avui dia no se sent res. No se sent res internacionalment parlant.
Aquesta és una bona reflexió també de com la societat s'ha anat adormint també davant de coses
que... La societat també hi tenim moltes coses a dir. En aquells moments es van dir moltes coses i la gent realment...
Sí, sí que hi ha protestes, Anna, però van, que són potser
tenia, ja
no tenen la visibilitat que tenien aquelles.
No, ja estàvem parlant en les universitats als mateixos Estats Units i en d'altres llocs, a nivell universitari, en altres llocs del món. Però aquella reacció davant d'una invasió, podríem dir-ne, que el protagonista eren Estats Units i altres aliats, no? La Gran Bretanya i Austràlia i d'altres països, doncs ara està tot molt parat. Jo crec que el món ha canviat molt també, a nivell fins i tot de societat civil.
Javier Albarracín, professor i consultor expert en el món àrab.
Moltes gràcies. Coincideixo amb tu clarament que la societat civil no s'ha manifestat suficientment. Jo recordo manifestacions del no a la guerra, massives a Barcelona, que no s'han donat en el cas de Palestina.
I aquí també.
O a Girona, perdona, eh? Jo en aquell moment estava a Barcelona
i vaig... I a Roma, no sé si va haver 2 o 3
no,
milions, eh?
No, va ser espectacular, a Europa en general. Uh-huh. De totes maneres, jo voldria dir una cosa. En aquests moments, Estats Units no, i des del 7 d'octubre, com a moment paradigmàtic, no està en absolut per la labor d'enfrontar-se directament amb Israel, perquè li pot ser un boomerang que li costi molts diners a les campanyes electorals dels candidats i d'altres elements.
Com motiu electoral, fonamentalment.
Absolutament, absolutament.
Perquè
absolutament. És una conjuntura que li beneficia a Israel, la conjuntura electoral als Estats Units. Israel el que està aconseguint és, un a un, acabar amb tothom que estava, excepte en el cas d'Iran, amb tothom que estava d'alguna manera manifestant obertament un gran repte a Israel. Hamas a Gaza, Hezbollah a Líban, i no ens n'oblidem. Hi ha una altra guerra que en aquests moments no surt enlloc, perquè és real, i que crec que és l'última que realment Israel vol guanyar, que és Cisjordània.
Sí.
Gaza no vol incloure-la a l'Israel actual. Gaza ja l'ha donat per perduda, però Cisjordània... A la Torà i al misticisme i a la història de la religió jueva, Cisjordània forma part del gran Israel.
És la cirereta.
Correcte. I això està passant avui en dia sense periodistes. Cada dia està havent una enorme, brutal repressió. Ja no només del govern israelí, sinó dels colons. Un altre element. El 7 d'octubre, portàvem ja gairebé tot un any, era l'any on més palestins, els darrers 10 anys, més palestins van morir a Cisjordània, 200 i crec que eren 250 i pico, en un any, per tant, això vol dir que l'octubre era un diari, que havia mort a Cisjordània. Per tant, diem, per què aquest moment del 7 d'octubre? És una atrocitat, sense pal·liatius, punt i a part. Però estructuralment, el que passa a Gaza i Cisjordània és igualment brutal. No es tracta de comparar elements, però era l'any que més palestins havien mort a casa seva, que els processos de pau li donava a Cisjordània als palestins, 250 i pico. En aquests moments... i no hi ha periodistes que puguin comentar-ho, perquè literalment se'ls ha fet fora, és brutal la pressió dels israelis, en aquest cas els colons, l'exèrcit, la policia, a Cisjordània. És brutal. I és la veritable guinda del pastís de, molt bé, he acabat amb l'amenaça de Hamas, de Hezbollah, i d'alguna manera annexionarem Cisjordània definitivament a Israel. I aquest és el gran objectiu estratègic messiànic del govern actual israelí.
Aquesta és una de les notícies de les últimes hores, aquest atac de l'Iran, i que avui també volíem comentar en tertúlia amb Javier Albarracín, professor i consultor expert en el món àrab. Gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer, moltes gràcies.
Som a l'Auditori Josep Irla. Falten 9 hores, falten ja, pel partit d'aquest vespre, perquè la ciutat de Girona s'estreni acollint un partit de Champions. Serà contra el Feyenoord de Rotterdam, i es calcula que arribaran 1 miler d'aficionats neerlandesos a la ciutat. Tot plegat suposa un repte per la capital gironina. Anem al centre de Girona, a la plaça de la Independència, i tenim la Núria Paraire. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, què tal? Doncs mira, estic aquí, tu comentaves abans, ben d'hora aquest matí, crec, que la plaça Independència és on ahir a la nit hi havia un grup d'aficionats que estaven aquí cantant.
Mira, ho vaig gravar i tot, perquè va ser espectacular. Ara intentaré que vaig recuperar. Ara t'ho recupero i t'ho posaré.
A veure, doncs això, avui la ment és molt més tranquil,
Espera, no ho trobaré.
Encara dormen.
Explica'm i ja ho buscaré. Vaig buscar-ho.
Doncs això, ara encara dormen, exacte. A la plaça ara té l'ambient que hi ha cada matí, un ambient tranquil. Als bars doncs hi ha poca gent, alguns esmorzant. Però aquí veiem alguna de les mesures que ha pres l'Ajuntament. Per exemple, el monument que hi ha al centre de la plaça està amb tanques al voltant per evitar que s'hi enfilin, tot i que ahir a la nit vam veure un dels aficionats que sí va aconseguir enfilar-s'hi, un. I també el que veiem són aquests urinaris públics, aquestes cabines de plàstic, doncs aquí a la plaça també n'hi ha dues, és una altra de les mesures que ha pres l'Ajuntament. A més, ha recomanat als bars i restaurants que serveixin les begudes als aficionats del Feyenoord en gots de plàstic, i de fet veiem algun got de plàstic per aquí al terra. Així és com es prepara la ciutat. Sobre les dades de quants aficionats vindran o ja estan per aquí a Girona, el que sabem segur és que 500, uns 500 venen amb entrada. I després la resta de dades ballen una mica perquè de moment Mossos no en dona. Sabem que uns 200 podrien arribar sense entrada i que uns 200 més aniran cap a Lloret i estaran allà seguint el partit. El que sí que hem parlat és amb els gironins per saber si totes aquestes mesures i que hi hagi més gent per aquí els hi comporta algun tipus d'impediment. El sentim.
Crec que beneficia la ciutat i jo confio en l'equip perquè només li devem confiança.
A mi la veritat és que em fa il·lusió, la veritat, sí. Jo crec que si hi ha alguna mena d'alteració serà més que res per l'alegria que provoca que juguin la Champions que no pas pel que pugui passar, jo crec.
Sobte, perquè no ho hem tingut mai això, però bueno, si hi ha Champions i hi ha aquest tipus d'afició.
Algunes classes s'han anul·lat, es fan online. És depèn de com tu deixis que t'afecti, no? Al final, si tu fas la teva vida i faràs el teu i ja està.
Sentíem, i algunes classes es fan online. Per què? Doncs perquè on hi ha l'estadi de Montilivi, just al costat hi ha un dels campus de la Universitat de Girona, la Facultat de Dretes, Facultats de Ciències, i avui la recomanació és que les classes es fessin per internet, a distància. A partir de la tarda el campus es tancarà, ara s'hi està limitant molt l'accés, també s'ha recomanat que tanquin els bars, tot per evitar que s'hi colin aficionats. I a més, doncs també hi ha en aquella zona, sobretot, dispositiu dels Mossos, de la policia local, perquè tallaran també el trànsit, i també el club ha reforçat la seguretat per tal de tenir més controls a l'entrada quan s'obrin les portes.
Molt bé, doncs ara també parlarem nosaltres amb el coordinador general del Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona, l'Adán Camacho Ruiz, perquè també valori aquestes incidències que afecten a la universitat, i també anirem cap a Lloret, que és on s'han estat aquesta nit alguns d'aquests aficionats. Mira, tinc l'àudio del que ahir sonava a la plaça Independència.
Sí, i per la tarda també ja estaven a la Rambla.
I déu-n'hi-do la festassa que us espera a Girona. Alcalde de Girona, bon dia, com està? Lluc Salell.
Bon dia, què tal, com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos. Bueno, és un dia important per la ciutat.
Sí, sí, és un dia dels més importants dels últims anys, perquè evidentment som la segona ciutat catalana, després de la capital, que viurem un partit de Champions amb un equip que el jugarà, i això és una oportunitat que tenim com a ciutat.
Tot està a punt a la ciutat?
Sí, sí, tot està previst. Fa setmanes que hi estem treballant. Hem fet moltes gestions, moltes reunions, moltes trobades, i crec que al final doncs, hi ha un dispositiu preparat perquè, jo ho intento explicar així, un dispositiu excepcional per viure amb la màxima normalitat el dia d'avui.
Doncs farem una pausa per la publicitat, que ja sap que també a la pública hem d'ingressar alguna cosa, i després tornem amb l'alcalde de Girona avui aquí des d'aquest especial a l'Auditori Josep Irla. Gràcies per acompanyar-nos.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Mira, filla, ja he pintat la paret.
Sí, sí, la paret i el meu peu. Posa't ulleres, papa.
Si no hi veus bé, vine a General Òptica. En el mes dels progressius tens tots els vidres al 50%. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
S'escriu millor preu garantit. Es pronuncia Trainline. Descarrega't l'app de Trainline i estalvia comparant milers de trens i tarifes. I si trobes un bitllet de tren més barat en un altre lloc, et retornem la diferència. Millor preu garantit. Consulta condicions a la web. Els millors viatges comencen en Trainline.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès. Les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. I després de dir això ja veuràs com algú em pregunta que si és el que en dona més.
Segur que és el que en dona més?
Ho sabia. Sorteig 11 de l'11 de l'11, un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig que més premis milionaris dona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
012, la millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària?
A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Priscila, el musical internacional més espectacular i divertit, s'estrena al Teatre Tívoli amb les cançons més ballades de la història i una nova superproducció. Posa't els teus tacons i cobreix-te de purpurina perquè, carinyo, Priscila ja és aquí. Entrades a Priscila al musical Ponès. 10 úniques setmanes.
Arriba la Fira de la Galeta de Camprodon i Birbas et convida a tastar totes les seves delicioses galetes. Hi haurà música, activitats per la família i moltes sorpreses. Vine al nostre stand els dies 5 i 6 d'octubre. T'hi esperem. Galetes Birba, fidels a tot el que és bo des del 1893.
Si tens més de 60 anys, viatja amb Club de Vacances i el programa Vacances Econòmiques. Tria destinació i garanteix les teves vacances en les dates que prefereixis. Costes, illes, circuits, Egipte, sense esperes i sense acreditació. La teva millor alternativa de turisme social. Reserva-ho ara amb Club de Vacances a la teva agència de viatges.
Al, no et separes del teu robot de cuina.
Ens complementem, di.
Ah, sí?
Esclar, vem receptes. Ell les prepara i jo menjo.
Des d'aquest dissabte torna el robot de cuina Master Pro amb 12 funcions en una per només 279.
I molt més per la cuina. Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Tot Barcelona és un gran districte cultural. Vine a l'escena, al Temporals, al Pantalla i a l'Argumenta i gaudeix gratis d'arts escèniques, exposicions, pel·lícules i xerrades. Informa't a www.districtecultural.barcelona. Barcelona Districte Cultural, el circuit cultural als barris. Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
I ara entrem al búnquer.
Nena, tasta aquest formatge!
Benvinguts
a la Fira Medieval d'Hostalric.
En quin moment es va fer el crossover de flauta peruana i medieval?
No sé què va passar a Catalunya, hi va haver un moment que no es va contextualitzar bé la fira.
Mira que hi ha experts medievalistes a Catalunya.
Home. Una trucada a l'Enric Calpena, no costava res, abans de muntar la fira.
No costa res, l'Enric Calpena...
Enric,
no,
què et sembla si posem unes flautes peruanes aquí? Home, no.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Som en directe a Girona, avui vivint aquests minuts, aquestes hores prèvies al partit que es viurà aquesta nit. La Champions arriba a Girona, Canalies.
Home, i Toni, tenim molts aficionats que avui també ens han vingut a veure i que estan molt nerviosos. Un d'ells, demano fort aplaudiment, sisplau, per l'Oriol. A veure com aquest aplaudiment. Oriol, què tal?
Estic molt bé.
Estàs nerviós o no?
Bueno, no es pot dir... Bueno, es pot dir de moltes maneres. Vale, però això, en realitat, és un nervi de nerviós i una barreja d'emocions perquè el Girona és la primera copa a la seva història que juga a Champions.
Vaja, no podria haver resumit millor.
No, clar, és històric, això.
Oriol, quants anys tens?
15.
Quan fa aquest seguidor del Girona que tu dius... A partir d'aquell moment jo recordo que vaig començar a ser un seguidor del Girona.
M'ho hauré de pensar una mica que era tan petit que jo ni me'n recordo. Diré que vaig començar amb 6 anys, més o menys, i mira, ja porto 9 anys ja seguint el Girona.
O sigui, en els moments durs, allà del Girona, tu ja hi eres, allà, eh?
Sí, i també vaig veure i he viscut les dues millors coses, bueno, les tres millors coses, els dos ascensos i classificació per a Europa.
Va, clar.
Escolta'm, i com estàs avui? Com ho estàs visquent tot plegat? Has dormit bé? Has descansat?
He descansat Mi hija fa molta energia perquè acaba de sentir el que van fer el Feyenoord i jo...
L'afició d'ahir, eh? Que era potent, sens dubte, escoltar-los. Avui vas al camp, entenc.
Sí, avui vaig al camp i ahir em van passar un vídeo i estava ple de teles, ple de teles. I jo estic molt nerviós perquè jo espero que no el facin gaire merder, perquè si no, nosaltres som molt tranquils comparats amb l'afició del
Feyenoord. És la tranquil·litat gironina, no, Oriol?
Sí. I també Espanya, que som a Espanya, som afició tranquil·la, però europeu, aquests són els més forts.
Sí, sí, és veritat que l'afició que rival és de les més dures, vull dir que a veure què passa.
Espero que no riguin gaire, perquè si no, ho tenim molt fotut.
I escolta'm, abans d'acabar, què creus que passarà avui?
Avui, 3-1.
3-1?
I fins i tot...
Bravo!
Que s'arrisca.
Fem-ho èpic.
A veure, què passa?
M'arrisco a una cosa. Aviam. A dir a qui marcarà els 3 gols del Girona.
Apuntem. Si això passa, demà et truquem, Oriol.
Vale.
A veure.
Vinga, anem-hi.
Digues.
Jo crec que un Cristian Estuani, com o no, després un Arnau, i l'altre, com es diu, Ivan Martín.
Bé, els hem apuntat, eh?
Si queden 3-1 i marquen demà, aquests 3,
demà hi tornem.
Fem una entrevista perquè estàs al pitoniso del Girona a partir d'ara.
Sí, sí.
Escolta'm, abans d'acabar, missatge per l'alcalde, que el tens aquí o no? Que l'alcalde, clar, ja saps com van aquestes coses.
Missatge per tu.
Aviam.
Ens tens que ajudar, i si cal jo t'ajudo també, a fer el camp més gros per l'any que ve o per quan sigui.
Queda clar?
Alcalde, què li responem?
De fet, home, primer de tot, bon dia, Oriol. M'alegra molt veure't aquí. És un dia molt emocionant per tu i per molts gironins i gironines. Amb això que dius del canvi estic totalment d'acord. El club té, diguéssim, l'encàrrec, no?, de que vol fer el camp més gran, té la concessió, i el que nosaltres hem dit és que ens posarem al seu costat per fer-ho possible. Per tant, quan el club s'hi posi, nosaltres també ens hi posarem.
Bé, després tenim el president del Girona, el Delfí Geli, i per tant li podem preguntar amb ell. Un aplaudiment per Oriol.
Gràcies, Oriol. Que visca el Girona.
Visca el Girona!
És un dia... Avui que també ens acompanya l'Anna Pagans, que és exalcaldessa, i el Josep Maria Forallera, escriptor gironí. És un dia d'orgull gironí, Josep Maria, no?
Sí, home. I que... Ja va passar a París, i avui passa molt més pel fet que es juga aquí i vius aquest ambient a Girona, que té molt a veure amb el futbol entès, com allò que deia en Javier Marías fa molts anys. Ell deia, és un retorno semanal a la infància. I, de fet, el futbol, deixa de banda aquests energúmens que corren per tot arreu, és un lligam amb les persones que te'l van fer estimar, no?,
amb l'avi.
Una de les coses que a mi em va tocar, però molt, diguéssim, mira que cada vegada intento ser més fred i més d'allò, però el meu fill va anar a París i es va fer una foto, la va ampliar i la va portar allà i va enviar aquella foto ensenyant-la allà a París, que deia, vosaltres també hi sou. I era una foto del meu pare, l'any 70, a Vista Alegre, l'antic cap del Girona, i del pare del meu fill, és a dir, jo, amb 11 anys estan allà al camp. El futbol és aquí on és cultura, en el sentit que és transmissió. Transmissió de sentiments, de coneixements, de lligams, no? I avui, des d'aquesta perspectiva, com deia l'Oriol, hi ha dies importants com és l'ascens i debutar a Europa. És que jo crec que no en som prou conscients, perquè una cosa... és que 2.000 gironins vagin a París, que deu tenir 4 o 5 milions d'habitants, i l'altre és que 1.000 holandesos vagin a Girona, que té 100.000 habitants. Sí, sí. No? I aquesta perspectiva, aquesta dimensió de la ciutat, em sembla que és molt, molt important a l'hora de parlar-ne.
Europa debuta a Girona. Sí. Això mateix, jo crec que sí.
Avui has fet dos titulars. Abans n'has fet un, que l'he portat.
La Sílvia va fent els titulars.
Europa debuta a Girona!
Sí, amb la línia també de Josep Maria, que volia dir, un eslògan a la ciutat de Girona, que en del temps també és en els pavellons, que deia, fem ciutat, fem esport. Fem ciutat, fem esport, és una manera de dir Girona ha sigut una ciutat que de l'esport doncs, ha considerat cultura, ha considerat que és una manera doncs, de socialitzar a tota la gent. I el futbol és molt important. Jo també havia anat amb el meu pare a Vistalegre. I per tant avui també és un homenatge a tota aquesta gent que ara no hi són, que han treballat i que aquells partits des de tercera divisió que ens costava, jo havia anat moltes vegades a la tribuna d'alcaldessa, tercera, segona, després segona, aquests ascensos del que ens parlava l'Oriol, fins que ara som a primera divisió. La temporada passada va ser excepcional. El mateix entrenador, ahir, encara em sembla que deia, lo d'avui nosaltres ens ho hem guanyat i ens ho mereixem. Per tant, Girona s'ho mereix, els jugadors s'ho mereixen, però sobretot qui s'ho mereix són els gironins i gironines d'avui i els d'ahir, i després els de demà, que ho continuïn. Moltes gràcies.
Escolta'm, però quin orgull, gironí. Fem bé que, alcalde, quan teniu ocasions, no les aprofiteu tot.
Anna, som així.
Només una cosa, els de demà vol dir que si avui guanyem, d'aquí 9 mesos hi haurà un repunt.
Segurament.
De gironins. Alcalde, expliqui'm com està preparada la ciutat a nivell de seguretat.
Bé, nosaltres, jo crec que s'ha anat explicant en les últimes setmanes, hem anat fent reunions amb el club, amb els Mossos d'Esquadra, amb la policia municipal, i el que hem previst, doncs, en primer lloc, és com es controlen els fluxos dels visitants que tindrem des d'ahir, avui, especialment com poden anar fins al camp. Al final sembla que a la ciutat de Girona no n'hi haurien d'haver més de 200 o 300 durant el dia d'avui, i per tant doncs, que és un flux molt controlable per part de la policia i els Mossos d'Esquadra, i llavors doncs, el que hem fet és millorar la neteja, que hi hagi més serveis de neteja, fer aquestes recomanacions dels gots reutilitzables per evitar que hi hagi ús de vidre. Hem fet doncs, també la col·locació d'urinaris, la protecció d'estàtues, en definitiva plantejar-nos tot d'elements que podrien servir perquè els gironins i les gironines al final sentin que avui és un dia normal pel que fa a la convivència al carrer, però evidentment molt vital i molt emocional pel que fa al que significa doncs, que juguem la Champions a Girona.
Hi ha afectacions directes, per exemple, a la Universitat de Girona, al campus de Montilivi, per exemple, les tres tancaran el servei de bar, també la biblioteca i els serveis d'esports.
Sí, bé, el servei d'esports té a veure amb la qüestió de la seguretat del camp. És a dir, perquè el servei d'esports està just a sobre el camp de Montilivi per impedir doncs, que algú es pogués intentar colar pel servei d'esports, per això es tanca. El bar de la facultat de, en aquest cas, de Ciències Ambientals, doncs, està just davant de la porta d'entrada dels aficionats del Feyenoord al camp, i per tant ens semblava que era important d'alguna manera protegir, no?, i que no hi hagués possibilitat de que els aficionats anéssim al bar, perquè a més hem de recordar que dins l'estadi no es pot beure alcohol, i per tant doncs, que no hi hagués aquesta possibilitat. I pel que fa a la facultat, doncs, és una decisió que ha pres, en aquest cas, doncs, els deganats, no?, que davant d'aquest context preferien doncs, fer classes telemàtiques o altres sistemes, i en aquest sentit doncs, ho respectem.
Deixem que saludi l'Adán Camacho Ruiz, que és el coordinador general del Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona. Adán, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com heu encaixat vosaltres aquestes mesures?
A veure, nosaltres des del Consell d'Estudiants, en el moment que ens van arribar les mesures de seguretat que es donaven des de les indicacions que es donaven des del rectorat, la veritat és que ens vam començar a plantejar quin era el nivell d'afectació que això tindria pels estudiants en cas que fessin les classes presencials. No? Ara deia l'alcalde doncs, que des dels deganats havien pres la decisió de fer les classes online. La veritat és que nosaltres, com a representants dels estudiants, també vam veure la necessitat, en aquest cas, de demanar que es passés a un format no presencial, principalment perquè es preocupava la seguretat dels estudiants i dels seus béns, no?, en el cas que hi hagués aldarulls, si després del partit. Això implica que s'està produint una anomalia que normalment no ocorre, no? No passa. I haig de dir que, en aquest sentit, no és una mesura que ens agradi. És a dir, no és una mesura que s'ha pres de bon grat. Tot el contrari, no? Tothom es resistia a fer les classes online precisament perquè la nostra universitat és presencial. Aquesta situació anòmala, si al Girona li va bé, no? I tant de cop sí, s'allargarà, no? Es repetirà durant setmanes i mesos, i això afecta la qualitat de l'ensenyament que es dona a la universitat.
És veritat.
Si em deixes, sí. Adam, si em deixes respondre't alguna de les coses, entenc perfectament aquesta sensació de dir, home, s'altera la normalitat dels estudiants i diguéssim, empatitzo amb aquest comentari que fas, però sí que vull deixar clar que en el pitjor dels casos són 4 partits, no setmanes ni mesos, i que a més ens trobem que en el cas del Feyenoord és l'afició, diguéssim, més conflictiva que podem rebre a la ciutat de les que hi haurà.
Això vol dir, perquè, més... alcalde, perdoni, quan vingui l'aficionat del Liverpool no ho faran en aquestes mesures?
No, vull dir exactament que no ho sabem a hores d'ara, però que precisament avui també, sent el primer dia, doncs hem d'entendre que tots hem anat a un punt més enllà de cautela per assegurar que avui vagi bé, però també per aprendre per les properes vegades si totes les mesures continuen sent necessàries o no. Per tant, el missatge no és això, diguéssim, passarà durant setmanes i mesos, passa avui... I ja veurem si passa alguna altra vegada.
Gemma.
Sí, no, a mi sembla que les explicacions són del tot raonables. Jo volia ampliar una mica el focus, perquè em sembla que el fet esportiu d'avui, que és extraordinari, posa de relleu també que Girona està en un mapa que potser de vegades només el tenen conscient els gironins, i és bastant injust pel país i pel món, no? Jo fa 12 anys que soc mig cor a Girona, mig cor a Barcelona.
Sí, sí, per això avui també ets aquí. Sí, sí.
I avui és un dia especialment feliç, perquè és casa meva, no? Però també m'adono de la importància que és situar l'esport enmig d'un ventall d'oferta cultural i d'història gironina molt desconeguda. I abans ens raonàvem del conflicte d'Israel, no? De la guerra, i aquí, per exemple, tenim un tresor, que és el Museu Jueu, a Girona, on poca gent sap que Isaac el Cec va escriure la Càbala a Girona. És a dir, el llibre més important pels jueus surt de Girona, amb una història feta des de Occitània, escrita per un extraordinari historiador, i que aquí en el museu doncs es pot veure. Jo poso de relleu això perquè tota la gent jove que està tan implicada i tan il·lusionada, com no pot ser d'una altra manera, amb el dia d'avui i amb l'esport, no? Tinguin també aquesta estima per la cultura, per tota l'oferta de la història de Girona i del que representa pel país, per Catalunya.
Em devia dir-li alguna cosa
No havia acabat.
Ah, perdona, gràcies. Perdona.
I per tant, el titular meu, per fer la competència a la companya, és Girona es fa estima. Avui Girona es fa estima.
Acord de titular. Deixa'm... Volies anar a l'Adam?
A l'alcalde.
Doncs deixa'm tornar a l'Adam, que així tanco la connexió. Adam, no sé si vols respondre una mica el que deia l'alcalde. Al final el que demaneu és que això es tingui en compte de cara a propers partits, entenc, no?
Sí, i no només això. Si t'hi fixes, si us hi fixeu, hi ha unes afectacions que són més enllà que les que estan passant avui, no? Hi ha unes afectacions que aquí sí que discrepo amb l'alcalde, que ocorren de forma continuada en el temps, no? Que és especialment la de mobilitat i la de sons. Sí, la mobilitat, penseu que es talla als carrers d'accés a part del campus, diguéssim, tot i que sí que pots donar una volta, es tanca l'aparcament principal, que seria el pàrquing del Gol Nord, que fins al 2018 estava concedit a la Universitat de Girona, i això fa que provoqui una mica un desplaçament dels estudiants a l'hora d'arribar al campus, no? Això per una banda. Per l'altra, i heu de pensar, i m'agradaria que es tingués en compte, i és molt important, és el fet que el so que genera les proves de so al propi partit en el moment que tu estàs fent classe a la tarda, que això és una cosa que l'he viscuda personalment, impacta molt fort en l'activitat acadèmica. És a dir, et pot passar que un dia estàs fent classe i mira, tires com pots, però és que ja dies que tens examen i has de fer l'examen en aquestes condicions escoltant un so constantment que fa que no et puguis concentrar per a poder fer les teves avaluacions de forma normal, no? Clar, haig de dir, i és la meva sensació, que considero que no es té en compte amb prou importància el paper que desenvolupa la universitat en tot el context social. Clar, ara dèiem, no? L'esport és cultura. Sí, ningú nega, però és que la universitat forma part de l'aprenentatge de la persona. És un dret fonamental, no? El dret a l'educació. l'afectació que es té, jo crec que s'ha de tornar a mirar, s'ha de tornar a agafar el paper i s'ha de tornar a pensar en com afecta això al campus de Montilivi. És veritat que la situació segurament que tenim a Girona és molt única, no?, el que és el context de segurament de tota Europa. No em consta ara mateix, potser sí, no ho sé, que hi hagi cap universitat al costat d'un estadi de futbol, no?, d'un estadi de futbol que juga a primera divisió.
La Universitat de Barcelona està situada ben a prop del Camp Nou. Hi ha afectacions de mobilitat sempre que el Barça juga al Camp Nou. L'aparcament que darrere del campus de Diagonal queda afectat. Jo, Adam, entenc tot el que planteges, però hem de poder fer compatibles els usos en una ciutat com Girona. I, evidentment, la universitat també és un segell de la ciutat. El defensem, el treballem conjuntament, mirem com a ciutat com podem acompanyar, doncs, que la universitat millori, però el que hem d'intentar, com tota la vida, i això és la feina d'una ciutat, és fer compatible usos que són, diguéssim, molt interessants els dos, per la ciutat, la universitat, i també, doncs, que hi hagi partits de Champions a Montilivi.
Però que bé, oi, alcalde, que realment els estudiants estiguin defensant el seu món.
I tant.
Que bé, que sovint... Jo soc professora universitària,
eh? Ho dius perquè també et toca
no,
de prop,
perquè
això.
Sovint hi ha molts estudiants, ja no surten, sí, ja no es manifesten, no, estan adormits. Què fa?